You hear me? Huh? It's fucking crazy, 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 crazy.
Sabíeu que el 1931 el sindicat de la construcció de la CNT va convocar una vaga de lloguers que va ser durament reprimida pel govern de la República? Una vegada més, la història ens ensenya que és la classe treballadora l'única que ha de vetjar pels seus propis interessos. Avui dia, els sindicats de classe s'han especialitzat en qüestions laborals, deixant de banda un dels altres problemes centrals de la classe treballadora, que és el tema de l'habitatge. Per això, avui a Comunia entrevistem el sindicat de llogateres perquè posin llum a qüestions en matèria de vivenda. I avui tenim a Cristina Pradillo i a la Marta Ilraga, que són la coordinadora d'acció sindical de Barcelona i la coordinadora de continguts del sindicat de llogateres. Hem vingut avui a Casa Ursola, que és un bloc organitzat pel sindicat de llogateres per certes pràctiques que havia tingut el propietari, no? De no renovar els lloguers i dedicar-los com a fer pisos turístics o a com oferir-los a un altre perfil de llogaters. Què podeu dir-nos d'aquestes pràctiques que estan fent els propietaris darrerament a Catalunya o en Barcelona?
Clar, en el cas concret de Casa Ursola, com deies, el que està passant és que estan fent contractes de temporada que no són pròpiament turístics. Ara explicarem com superràpid què són, i això està fent que s'expulsin a les veïnes. I què són aquests contractes? Aquests contractes bàsicament són contractes d'una durada més curta que estan pensats per persones que van a passar una temporada curta a una ciutat, per alguna raó, però que tenen l'habitatge habitual a un altre lloc. El que veiem és que aquests contractes en principi estan destinats a persones amb rendes més altes perquè estan fora de la llei d'arrendaments urbans i de la llei de contenció de rendes que se va aprovar fa uns parell de mesos, i que el que fan és això, atreure persones que volen viure a Barcelona una temporada. Pot semblar això que està més destinat en el perfil d'expats o els nòmades digitals o tot això que s'està parlant ara, però el que estan veient en realitat des del sindicat de llogateres és que els contractes de el lloguer de temporada, al cap i a la fi, és una manera de gestió que s'està extenent, és a dir, que va més enllà d'aquestes persones que viuen en un moment puntual de la seva vida a passar uns mesos a la ciutat per extreure rendes més altes, perquè com us dèiem, això, aquests contractes permeten renovar-se cada menys temps i permeten posar el preu que doni la gana a la propietat. I què passa amb això? Això fa que moltes persones se vegin, persones que viuen a Barcelona de tota la vida, persones que volen viure a Barcelona a temps llarg, se vegin dirigides a haver de signar aquest tipus de contractes, perquè cada vegada més, des de bueno, les immobiliàries, des de les propietats, estan fent aquest tipus de contractes per tothom. És un ús fraudulent, però cada vegada més extès. Per tant, no és que tingui un perfil concret, sinó que va dirigit a moltes persones amb la intenció de que això, de que signin contractes a preus més alts, en moltes ocasions contractes que no volen signar, o sigui que o signes aquest contracte o no llogues aquest pis, però tu dius, no, però és que jo vull viure definitivament en aquest pis, però te fan un lloguer de temporada i si no signes, doncs no tens habitatge. Per tant, hi ha tota aquesta coacció. I una mica està relacionat també amb que com a sindicat vam néixer una mica amb la intenció de generar un contrapoda que permetés que les llogateres no mos vegem dirigides una mica a haver de signar contínuament aquests contractes o clàusules amb les que no estem d'acord, clàusules que a més posen en entredit el nostre dret a tenir un habitatge digne, estable, sense por, sense inseguretats. I una mica l'objectiu és acabar amb aquests lloguers de temporada, fer que deixin d'existir i, si no, que almenys estiguin regulats, o sigui, s'assenyeixin a les mateixes condicions que la LAU i que la contenció de rendes, per tant, que no se pugui extreure aquesta plusvàlua aquests preus tan elevats i que generin certa seguretat. Una mica aquests contractes al final són contractes d'escombraria que obliguen a les persones llogateres a renunciar als pocs drets que han conquerit, a la poca estabilitat que donen els marcs legals sobre l'habitatge, i això nosaltres pensem que s'ha d'acabar amb aquest tipus de contractes definitivament.
I mira, això dels contractes de temporada em fan pensar una mica en el tema de la turistificació. O sigui, darrerament, o sigui, ciutats com, bueno, com el centre de Barcelona o a Girona, no? Ciutats com molt turístiques, bueno, estan incrementant els preus, concretament en el centre, però intueixo que això té també com un impacte en el que seria la perifèria d'aquestes ciutats. Quina és la relació que considero que té el turisme en el mercat immobiliari?
Clar, com deies una mica, els darrers anys hem vist com un augment o una intensificació de la turistificació en els centres de les ciutats, però el que nosaltres pensam o veiem és que el model, tot el sector turístic, neix de la mà del sector immobiliari. És a dir, no són dues indústries que vagin cadascuna per la seva banda, sinó que neixen alhora i amb uns interessos que conflueixen. És a dir, bueno, és ben sabut que Espanya o l'estat espanyol és un país que viu del turisme o que aposta pel turisme i que també aposta per la construcció, per tot el tema de les rendes immobiliàries com una forma d'acumular riquesa. Què fa això? Això fa que les ciutats, els pobles, diferents zones se dissenyin com a espais pel turisme i pel consum. I això afecta directament a la construcció de l'habitatge, més enllà de que aquests anys això hi ha hagut una intensificació d'algunes tendències, com que l'aparició d'Airbnb, l'aparició de molts més pisos turístics, però creiem que és un problema d'arrel. Vull dir, no és un problema simplement de sobte es boom del turisme, sinó que té una formació històrica que a més ha fet que les ciutats esdevinguin espais des d'on es treure rendes urbanes més altes, que generen una plusvàlua més elevada, però que al final no se reparteixen entre tothom i que també estan vinculades a la precarització de l'àmbit laboral, perquè s'ofereixen també moltes ofertes de treball vinculades a en el sector turístic, ja sigui des de l'hoteler, des de tota l'hostaleria també, se'n beneficien unes poques mans que poden tenir cadenes hoteleres o poden estar vinculades més directament en el sector turístic, però també en el sector immobiliari, perquè això el que fa és pujar els preus de tot, de la vida a les ciutats, també de l'habitatge, i clar, té afectacions com a nivell global, per tant és un problema com això, com d'arrel. En particular també els darrers anys el que veiem és això, és que a les ciutats o en els centres de les ciutats s'està destinant un nombre de pisos important en el sector turístic, és a dir, a fer lloguers turístics, a vegades legals, a vegades il·legals, a vegades amb llicència, a vegades sense, i que això també el que fa és generar una sensació d'escassetat de pisos. Se diu molt, no hi ha habitatge. Bueno, no hi ha habitatge perquè també tenim molts pisos destinats a altres sectors que no són el mercat de l'habitatge, que no estan destinats a l'ús residencial o a l'ús de les persones que viuen a la ciutat. I per tant, clar que té tots aquests efectes d'encariment, però també genera tot un conjunt de malestars dins la població. Vull dir, darrerament hem vist totes les mobilitzacions contra el turisme en diferents ciutats de l'estat, també a Barcelona, i tot això també genera una sensació de que la ciutat no és teva, que tu no pots utilitzar diferents espais, genera com una espècie de despossessió també dels usos, de què pots fer, què no pots fer dins la ciutat, i també, d'alguna manera, predisposa a marxar, perquè estar en una zona amb molta pressió turística doncs potser no és el més agradable per viure, per tant potser facilita que tu decideixis marxar, no només perquè te pugen els preus de l'habitatge, que evidentment és un problema fonamental, sinó també perquè sents que en el teu edifici potser ja no te queda cap veïna, sents que en el teu barri ja no és barri, ja no hi ha relacions veïnals, ja no s'ha desfet aquest teixit comunitari, i per tant afavoreix tot aquest debilitament dels llaços comunitaris i va més enllà de l'espai de casa, com, entès com les quatre parets, sinó que afecta les dinàmiques de ciutat en conjunt.
Puc afegir una coseta? És que, de fet, ara, sentint la Cris, m'hem recordat d'un episodi del sindicat, no? De la història del sindicat, que és quan vam organitzar col·lectivament amb altres organitzacions la vaga de lloguers de l'any 2020, que va ser una vaga molt especial perquè va ser durant el Covid, no? Va ser quan de sobte es va aturar l'economia, no? I ens havíem de quedar tancats a casa i ens vam adonar, doncs, que molta gent no podria fer front al pagament dels lloguers ni tampoc, no? De les quotes hipotecàries, o sigui, també vam col·laborar, no? amb l'ESPAS per fer aquesta vaga. Llavors el que vam veure, vam organitzar, o sigui, va ser una vaga, no una vaga clàssica, sinó que el que vam fer va ser intentar organitzar els impagaments que es donarien, no? De qualsevol manera. I el que vam veure, vam ficar una plataforma online, no? Vam crear una web on la gent es podia adherir i podíem després fer com reunions online, intentar donar suport com bonament podíem, no? A través dels mitjans, doncs, online, no? Però el que ens va permetre veure és que, a part de, evidentment, doncs, a les grans ciutats, perquè això va ser a nivell estatal, però sobretot a Catalunya, no? A part de a les grans ciutats, Barcelona, Madrid, capitals de província, justament en les zones on hi ha més impacte de la indústria turística, és a dir, tot el litoral català, valencià i andalús, inclús a certs punts del Pirineu, a Catalunya, és on més emergència hi va haver, és on més casos ens van arribar també de persones, com deia la Cris, no? Amb contractes precaris laborals i també i que això va repercutir en una impossibilitat de pagar les rendes, perquè precisament són gent que viu en poblacions on el lloguer, no? o el metre quadrat, el preu del metre quadrat és més car que, doncs, a la mitjana de la resta del país, perquè viuen en zones on s'ha mercantilitzat l'espai i, per tant, les rendes immobiliàries són molt més elevades, no? I ja et dic, el mapa que sortia d'afectació en el moment del Covid era clarament un mapa de les grans ciutats i de les zones de més impacte turístic. O sigui, totalment relacionat, no? Que diguéssim, l'emergència habitacional en aquell moment i la impossibilitat de seguir pagant lloguers amb la precarietat i l'encariment del cost de la vida a les zones on hi ha turisme.
És que al cap i a la fi, una mica el que dius de que està relacionat, no? El mercat immobiliari amb el tema del turisme, també passa amb el mercat laboral. Feina precària i lloguers alts, o sigui, el que està passant al final és la disposició de la classe treballadora, no? A nivell de poder adquisitiu, cada vegada està augmentant més. He trobat unes dades del 2023 on diu que Catalunya encapçala el rànquing de desnonaments, 7.148. D'un total de 26.659 de tot l'estat espanyol. Estem parlant de que tant a l'estat espanyol com a Catalunya venim de tenir uns governs progressistes. Quin paper considereu que juga la institució en aquests fets, o sigui, en aquesta situació, independentment del govern que hi hagi en aquell moment?
Sí, veiem que el tema dels desnonaments, de fet, el que voldríem és vincular una mica a la criminalització al final de la pobresa, no? I de la gent que realment no es pot permetre pagar els preus que hi ha ara mateix, no? I que no pot tenir un accés normal, per dir-ho així, al mercat de l'habitatge, no? El que està passant amb els desnonaments precisament és que s'estan afavorint, no? S'està generant un marc institucional, un marc legal, on cada cop s'intenta que siguin procediments més àgils. I per això es fa servir el marc de l'ocupació, no? com una mena d'excusa per facilitar aquests processos de desnonament. No? El que fa és agitar-se el fantasma de l'ocupació, quan sabem perfectament que és un problema que afecta molt poc a la població en termes reals, però hi ha una percepció molt més, no? generalitzada de que és un problema greu. Aquesta percepció sabem que té a veure, doncs, amb la funció que juguen, no? els mitjans de comunicació conservadors, de dretes i no tant de dretes, no? En magnificar, doncs, aquest tipus de problemàtiques. I com això, que és un discurs pròpiament reaccionari, no? i de dretes, acaba impregnant a les capes, en general, mitges de la societat. És un problema molt greu i, a més, com tu deies, no? inclús partits, no? que s'autodenominen d'esquerres o progressistes, acaben donant a terme polítiques doncs, que compren totalment aquest marc de la criminalització, no? I que, per tant, el que fan és abocar la gent cada cop a patir desnonaments de forma doncs, més, més agressiva, no? I de forma més massiva. Per exemple, no? Tenim l'exemple recent de l'Ajuntament de Mataró, governat pel PSOE, on s'ha creat una oficina d'antiocupació, quan en realitat és un problema no només que ha disminuït, sinó que té un impacte molt mínim sobre la població. Em sembla que només hi ha 10 ocupacions conflictives a Mataró. Vull dir, com pot ser que es creï un servei així quan només hi ha 10 ocupacions conflictives? I el mateix es pot dir en totes les campanyes que ha fet i les mocions que ha fet el PSOE últimament o el PSC de Catalunya per afavorir o generar un marc de desnonaments àgils, no, contra les ocupacions. Creiem que aquest marc, en general, no és una cosa només que passi a l'estat espanyol, de fet també hi ha el cas de França, és a dir, s'està generant aquest marc, no, per agilitzar, en teoria, desnonaments de, no, delinqüents, que el que fa és afectar, en general, a la població. I el problema és que els desnonaments i les xifres que tu has posat sobre la taula són només la punta de l'iceberg. És a dir, tenim que els desnonaments, les xifres oficials dels desnonaments del Poder Judicial, ens indiquen que el 70% dels desnonaments són per impagament de lloguer. Per tant, al darrere d'aquests desnonaments tenim un problema molt més gros, que és que la gent no pot seguir sostenint el pagament d'aquests lloguers, no? No pot seguir sostenint el pagament d'aquestes rendes. I veiem que, finalment, molta de la gent se'n va de casa sense ni tan sols arribar al punt de tenir un desnonament judicial que quedi registrat, no? Però són igualment desnonaments, no? La gent que ha de marxar perquè no pot seguir pagant els augments de preu de lloguer o perquè no li renoven el contracte, igualment són desnonaments, però nosaltres ho anomenem desnonaments invisibles. Què passa? Que és precisament el propi desnonament, l'amenaça del desnonament, la criminalització del desnonament que s'està fent a nivell social, emparat, no?, i reforçat per les institucions polítiques i els partits, el que està generant és que cada cop menys gent tingui la valentia de voler reclamar els seus drets i poder negociar o enfrontar-se amb les condicions que se li estan sent imposades, no? La gent té tanta por de ser desnonada que, doncs això, potser marxarà abans sense plantar cara, no? Una mica el sindicat el que volem és oferir un contrapès a això, no? És oferir una solució a aquestes persones que no s'hagin de veure abocades a, doncs, haver de marxar de casa i que no hagin de passar per un desnonament, com a mínim no sense haver-ho lluitat, no? I haver plantat cara en aquesta situació i haver fet d'això una campanya també d'incidència, doncs, social i política. I això, bueno, responent a la pregunta una mica de què és el que ho poden fer les institucions, no? Doncs creiem que és bastant obvi. Evidentment que s'han de posar solucions immediates, com per exemple, no estem dient, no, que no s'hagin d'oferir solucions immediates com donar una alternativa habitacional a les persones que estan sent desnonades, però això és un parche. I això, si ens posem molt, molt seriosos, directament és una política anti-suïcidi, perquè és que el que veiem és que la gent que està a punt de perdre-ho tot, de perdre la casa, s'acaba suïcidant, no? Llavors, oferir un lloc on anar, una alternativa habitacional, al final el que està fent és amortiguar l'impacte més nociu del desnonament que pot ser inclús el fet de treure's la vida. Però realment, si del que es tracta és anar a l'arrel del problema, del que estem parlant és que s'ha de desmercantilitzar l'habitatge, no? El que genera l'augment de desnonaments és que cada cop més hi ha una pràctica de gestionar i fer servir els habitatges com un bé d'inversió, no? Un bé per especular. Llavors, el que els poders públics han de fer és legislar en contra d'això i legislar per oferir cada vegada més opcions d'habitatge assequible i d'habitatge públic, no? És l'única manera real de disminuir el nombre de desnonaments. Si no es va a l'arrel del problema, si no es desmercantilitza l'habitatge, el desnonament seguirà pesant com una amenaça constant sobre el cap dels llogaters i de les persones que no són propietàries, no? Seguirà pesant com una amenaça de, si no em pagues, el càstig serà que perdràs casa teva. I això, doncs, ha de desaparèixer. L'habitatge ha de ser, doncs, un bé, un dret universal, un bé bàsic, que no pot dependre de la capacitat adquisitiva de les persones.
Llegeixo l'article 47 de la Constitució espanyola, que declara que todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada y atribuye a los poderes públicos la obligación de promover las condiciones necesarias y establecer las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho. Parlaven de mercantilització del que seria l'habitatge, no? En aquest gràfic de l'Observatori de Vivienda del Suelo veiem que l'estat espanyol està a la cua d'Europa en matèria d'habitatge públic, amb un 2,5 només. A què penseu que es deu aquest fenomen?
Bé, és curiós perquè si veus aquest número, tu penses, vale, no existeix la política d'habitatge a l'estat espanyol, no? És una política inexistent i per això hi ha tan poc d'habitatge públic, i això és fals, no? O sigui, sí que hi ha una política d'habitatge, però aquesta política, des de la segona meitat del franquisme, s'ha construït no per generar una infraestructura que supleixi una necessitat bàsica de les persones, com és l'habitatge, sinó per estructurar el que seria una economia per generar rendes urbanes, no? Una economia de generació de rendes. I ara ho explicaré molt ràpidament. O sigui, el motiu pel qual Espanya té tan poc habitatge públic és perquè des de, com deia, no? Els anys 60, es va establir una política per construir una Espanya de propietaris, no? Això és el que va declarar, és una frase bastant famosa que va dir el ministre d'Habitatge d'aquell moment del franquisme. I bàsicament aquest projecte era un projecte a la vegada, no? Per generar una reconstrucció, no? D'un parc que era insuficient, és a dir, per esperonar la construcció, no? Però també per generar un tipus de subjectivitat, no? En aquell moment, per tant, hi havia un objectiu polític que era allunyar, i això és en paraules textuals, no? Del ministre, allunyar l'amenaça comunista de les masses desposseïdes, no? Si tothom es converteix en propietari, tothom té un interès en que l'economia funcioni, en que el valor de l'habitatge, no, es mantingui, en protegir la propietat privada, que és també un, no, ideològicament, doncs un component molt important per allunyar aquest tipus de, per dir-ho així, imaginaris més comunistes, col·lectius, etc. No? En aquell moment, com dic, tenia aquest objectiu, però això va desencadenar també en un model urbanístic i, bueno, immobiliari espanyol molt lligat, no, a destruir, no, a consumir el territori, fent construccions, que això, doncs, hi ha un economista del qual som molt seguidors, no, el sindicat, que és el Naredo, que explica que és una manera irracional de construir, no, i de generar parc d'habitatge, perquè no respon a les necessitats reals, no, de la població, sinó que respon a un afany de guanyar, no, d'adquirir beneficis per part de les constructores i les promotores, que en aquesta època franquista més veiem com els plans urbanístics es feien també per afavorir els interessos, no, d'empreses, no, o que diguéssim, empresaris propers al règim, no? És a dir, una economia del pelotazo i especulativa que es va anar creant, doncs, en aquelles dècades. Però el curiós és que és un model que no mor, no? Quan mor el franquisme o quan hi ha la transició a la democràcia, sinó que aquesta fixació en generar habitatge de propietat privada i no generar habitatge públic segueix com a política troncal també de les etapes, no, de la democràcia, no, de la nova democràcia. Llavors, del que es pot parlar o del que es parla, segons com, és de que l'estat espanyol el que va fer va ser crear una política neoliberal abans que existís el propi neoliberalisme, no? Va dedicar-se a repartir la propietat en comptes de crear estructures públiques, com el que s'havia fet, és a dir, al contrari del que s'havia fet a Europa durant els anys després de la Segona Guerra Mundial. Per tant, estem parlant d'una anomalia, no? A Europa el que passa, o als països europeus, el que passa és que es construeix massivament habitatge públic per refer-se d'aquests efectes de la Segona Guerra Mundial. A Espanya, en canvi, ja des d'entrada l'estat espanyol el que es fa és repartir, no? Generar, bueno, repartir, ja, és a dir, crear una política que el que fa és crear habitatge privat, és a dir, subvencionat amb diners públics, però que la gent sigui propietari de casa seva. I aquest és un tipus de política que després farà la Thatcher a Anglaterra, que es carregarà tot l'habitatge públic perquè li dirà la gent: ara, si voleu, podeu ser propietaris de casa vostra. Per això es parla de que, doncs, el règim franquista d'alguna forma ja estava tenint una forma proto-neoliberal abans que el propi neoliberalisme, a finals dels anys 70, no, sorgís amb força. Llavors, què passa durant l'etapa aquesta democràtica, de transició democràtica, i després que entronca amb el neoliberalisme? És que encara es disparen més els preus de l'habitatge i encara se segueix aprofundint més amb la política aquesta de generar habitatge, que diguéssim, de propietat privada, no? En comptes de lloguer públic, que seria, doncs, el model, no, d'habitatge públic més comú. Ja no tant només amb subvencions de construcció d'habitatge protegit, que després acaba, no, transformant-se en privat, que això és com absurd, no? A quin país se li acudiria generar, no, un parc d'habitatge que ja només el construeixes al cap de X anys ja passa a ser a mans privades, no? No només això, sinó amb generant, doncs, uns beneficis fiscals brutals a la compra d'habitatges, fins al punt que diem, no hi ha hagut política d'habitatge pública? Sí, sí, de fet, a l'any 90 el 50% de la inversió pública eren deduccions fiscals a la compra d'habitatges. I a l'any 2003 el 80% de la inversió pública eren deduccions fiscals a la compra, no? Per tant, del que estem parlant és que s'ha sacrificat, que diguéssim, la política de construir un habitatge, un parc d'habitatge públic, s'ha sacrificat en pro de generar, amb esforços públics, amb subvencions públiques, amb deduccions fiscals, un parc d'habitatge en mans privades. I l'altra gran oportunitat perduda, més enllà del propi model immobiliari, no?, que està molt entroncat a la història, és el 2008 i tot el rescat bancari. No? Es van volcar milions i milions de diner públic a recuperar, a una recuperació del sector bancari on la majoria dels, que diguéssim, dels actius danyats eren actius immobiliaris. Es va crear, com tots sabem, la immobiliària, no?, el Banc Dolent, la Sareb. Llavors, tot això hagués sigut molt fàcil agafar i dir, és habitatge públic. Però una altra vegada, no?, es repeteix la història de dir, no, el que prioritza l'Estat no és generar un parc d'habitatge públic, sinó seguir rescatant una economia o un model econòmic espanyol que està, no?, totalment orientat a la generació d'aquestes rendes del sòl. No? I és això, és a dir, la tria és òbvia, no? O generem i seguim alimentant un model econòmic d'especulació i de generació de rendes i plusvàlues que acaben a les mans sempre, no?, d'uns pocs, i això ja ho anirem veient ara, si voleu en seguim parlant, no?, de com s'està generant una escletxa, una desigualtat cada cop creixent entre qui té propietat i qui no la té, o caminem cap a un model d'accés universal a l'habitatge on realment, no?, els poders públics el que facin és pensar en quin model necessitem per fer una transició cap a un accés universal a l'habitatge.
Un informe de la ONU diu que ha de ser el 30 al 35% del sou el que ha d'anar dedicat a cobrir les despeses d'habitatge. A dia d'avui, a 2023, el percentatge que s'està destinant a cobrir les despeses d'habitatge a la província de Barcelona és del 65%, arribant al 68% a la ciutat de Barcelona. Veiem amb aquest gràfic que com ha anat en augment el preu del lloguer a Catalunya. Ens podríeu comentar a què creieu que es deu aquest fenomen de que vagi tan en augment el preu del lloguer? I d'altra banda, ja sabem que els salaris no estan pujant al mateix ritme. Per què considereu que està passant això? Quins són els factors que influeixen?
Bé, aquí hem de rescatar una mica la història, no?, de la que parlàvem abans del model immobiliari espanyol, tot i que és veritat que això és un fenomen d'abast global, però no hem parlat de que veníem d'una societat de propietaris en la que els preus anaven pujant també dels actius immobiliaris, no? I de fet, el valor dels habitatges suposava el principal actiu o la principal font de riquesa dels individus, no? Què ha passat per això a partir del 2008? El 2008, d'alguna forma, aquest model s'esgota, ja no hi ha possibilitat de les persones que no són abans propietàries d'accedir a l'habitatge de forma massiva, no hi ha accés al crèdit, perquè els mercats immobiliaris col·lapsen, no? I el que tenim és una transformació del nexe financer immobiliari que passa d'estar sobre el mercat hipotecari, no?, i que, diguéssim, generar una sèrie de plusvàlues a través de les hipoteques, no?, i dels interessos de les hipoteques, que és el que teníem en aquell moment. Com aquest sistema col·lapsa, es traslladen totes aquestes inversions al mercat de lloguer. No? El que vam veure a Espanya en els primers anys, després de la crisi hipotecària i fins al 2017, va ser aquesta transformació de fons, no?, on, per una banda, teníem molts actius danyats, que no havien sobreviscut, que diguéssim, aquesta crisi. Actius danyats vol dir habitatges, alguns a mig construir, alguns construïts que no s'havien pogut vendre, no?, que havien quedat, que diguéssim, en suspensió, perdent valor, i el que es fa és una reestructuració a través de polítiques públiques com és el rescat bancari, com és la creació de la Sareb i la desinversió de la Sareb, per atraure fons d'inversió que compressin i es fessin amb aquests actius immobiliaris. Però clar, els inversors el que volen, i no només els fons d'inversió, que ara en parlarem molt breument, sinó qualsevol persona o empresa, no?, que està invertint en habitatge, el que vol és augmentar aquesta rendibilitat. Llavors, el que passem a Espanya, a l'Estat espanyol, és d'un model en el que s'està accedint a la propietat de forma massiva a través del crèdit a un model en el que els habitatges existents es reparteixen de forma que cada cop s'estan concentrant més en empreses i en persones inversores que cada cop acumulen més riquesa i que, per altra banda, els qui no tenen accés a la propietat cada cop tenen un accés a la propietat més precari, no? Això ho estem veient també amb estudis recents que s'estan fent. L'Institut de Recerca Urbana de Barcelona ha fet una enquesta llogatera en col·laboració amb el sindicat, on estem veient que la gran majoria de llogaters, el 70% dels llogaters, no heredaran propietats. Això vol dir que s'està generant una escletxa patrimonial, per dir-ho així, una escletxa en el qui té més propietats, qui ja té un superàvit de propietats, perquè ens entenguem, les posa al mercat de lloguer, i amb totes les traves, les trampes, no, i els mecanismes legals que existeixen per gestionar aquest actiu de forma cada cop més eficient en els seus termes, no, van extraient cada cop més rendes, mentre que qui no té propietats cada cop tindrà més dificultats per adquirir-ne una perquè cada cop seran més cares, menys accés al crèdit, i a la vegada la condició llogatera es transforma en una condició permanent, no, en la que cada cop més també veiem que els salaris de les persones que viuen i treballen a Catalunya, no, s'allunyen més dels preus que es demanen en concepte de rendes immobiliàries. Per això, des del sindicat el que parlem també és que hi ha una crisi de reproducció social. El que veiem sobretot a ciutats com Barcelona, però cada cop passa a més ciutats, és que hi ha una atracció d'una demanda flotant, no? Que això és una altra capa, no? Una demanda que és, doncs, el turisme, com comentàvem abans, però que també són aquests perfils d'expat que venen a tenir una experiència, doncs, d'un anyet o de mig anyet a Barcelona, que venen amb unes rendes que superen, no? O que tripliquen o que dupliquen unes rendes, vull dir uns ingressos, no? Que superen o tripliquen els ingressos de la població, això, no? Que viu i treballa a Catalunya, i això fa que cada cop encara més es vagi separant i es vagi fent més gran, no? aquesta escletxa, no? Entre el que pot assumir una persona que no és propietària a nivell en termes de, no? De pagar rendes i el que s'exigeix, no? I l'acumulació d'aquesta propietat cada cop en les capes més adinerades, no? Que això també hi ha alguns estudis que demostren qui són els propietaris dels pisos en lloguer, no? Evidentment que hi ha propietaris que són petits propietaris i que tenen només un pis, però el que veiem és que hi ha una tendència a l'acumulació d'aquestes propietats en mans de cada cop menys propietaris, i que aquests propietaris, a més, si són persones i si no són empreses, no? Són, suposen les capes més adinerades de la societat, no? Llavors és el que veiem, o sigui, un altre cop, l'economia de rendes, què està fent? Està condemnant el futur del país, no? Perquè el que està fent és dir, cada cop, el rendisme, no? I l'extracció de rendes del sòl i l'extracció de rendes a través de l'habitatge, el que farà serà generar més desigualtats socials. I això s'ha de revertir, no? Llavors, per això estem, no? Per intentar generar una força des del carrer, no? Des de la gent, per revertir aquesta situació.
Ara hem fet una mica d'anàlisi conjuntural de tot el que seria el tema de l'habitatge, però ara m'agradaria parlar una mica sobre el sindicat de llogateres. Com neix? Quina implantació té a nivell territorial? Com us organitzeu? No sé, expliqueu una mica quin és el dia a dia del sindicat.
Sí, el sindicat de llogateres, una mica anticipant o veient o identificant aquesta sensació de que la població llogatera, en particular a Barcelona, està sent ofegada per uns preus cada vegada més elevats, per una bombolla de lloguer, per una situació on més persones també van vivint de lloguer, neix a 2017 a través d'un grup de persones que se n'adonen que això és un problema i que a més això, com que individualment és difícil exercir els teus drets, o sigui, és difícil exercir els drets a l'habitatge si en una persona que viu de lloguer. I per tant neix des d'aquesta necessitat de pensar què poden fer les llogateres davant aquesta progressiva precarització de les nostres condicions, precarització de l'accés a l'habitatge, de l'estabilitat dins d'un habitatge, i com fem front en aquesta pujada de preus cada vegada més desafiant cap a les economies domèstiques de la majoria de la població. Per tant, neix com d'aquest moment i amb l'objectiu de generar aquest contrapoder dels que venim parlant, de generar tot aquest teixit, aquest suport, aquesta organització entre persones per tal de fer front en aquesta situació i realment defensar els drets d'habitatge des de la posició de llogateres. Això no vol dir, clar, que 2017, quan naixem, hi ha també tot un moviment per l'habitatge que podria tenir un tret d'inici amb la PA i després ja els sindicats de barri i les diferents entitats, però l'objectiu en particular del sindicat de llogateres és generar un sindicalisme, unes eines sindicals que permetin generar una ofensiva, desafiar una mica les normes de la propietat privada que s'ha venit teixint en aquests anys des del franquisme i en la posterior transició a la democràcia. Per això, bàsicament, crec que això mos permet o mos fa que arribem a plantejar un conjunt d'estratègies que serien com cinc eixos d'organització del sindicat de llogateres que li donen una estructura, que li donen força i que mos permeten créixer. Perquè, bueno, una cosa que volia dir també és que tot i que neix a Barcelona, se va extenent per tot el territori català i ara mateix tenim 13 seccions sindicals en diferents llocs de Catalunya, perquè, bueno, com hem vingut dient, no és només un problema de Barcelona, tot i que Barcelona té una expressió bastant ferotge, sinó que aquest fenomen de l'augment de preus de l'habitatge i de diferents condicions pues, s'ha donat en diferents territoris. Però dit això, tornem a les estratègies que utilitzen en moltes ocasions veuen i s'inspiren en el sindicalisme laboral. La primera aposta sindical que fem és apostar per l'afiliació i l'autonomia. El que fem és bàsicament que les persones que formen part del sindicat s'afilien al sindicat, paguen una quota que se pot ajustar en funció de les necessitats de cada economia domèstica, però això ho feim, per una banda, evidentment, per tenir tota aquesta estructura econòmica, material, que permeti fer front a les diferents casuístiques que hem d'enfrontar com a sindicat, però també per poder comptar-nos, ara som més de 3.000 afiliades, això ens dona molta més força a l'hora de negociar o d'establir diferents fronts de lluita, tant en les propietats, en les que ens enfrontem, com a l'hora de fer demandes a les institucions públiques o de plantejar qüestions a les institucions públiques, però també ens permet que les persones que no poden dedicar el seu temps o que no militen o participen activament en el sindicat segueixin generant certa aportació. És com una forma de solidaritat extesa. És veritat que l'ideal seria que la gent s'implicés, participés i tal, però ens permet generar aquests teixits de solidaritat on els diners d'una persona poden anar destinats a ajudar la lluita d'una altra persona. Per tant, creiem que és una aposta això que va més enllà de la qüestió material de sostenir-se, sinó que ens permet establir una altra manera d'organitzar-nos, d'estendre també el suport entre llogateres, en aquest cas. A part de l'afiliació i l'autonomia, el segon principi que regeix el sindicat és l'organització de llogateres per propietat i la negociació col·lectiva. Ara, jo crec que cada vegada és més evident, però el tema de que l'habitatge sigui una qüestió col·lectiva social no ha sigut sempre així. O sigui, normalment se veuen els problemes d'habitatge com una qüestió privada, com una qüestió que tu has de resoldre i que és problema teu si no pots pagar el lloguer o si no pots accedir a un pis, sigui en el règim que sigui. La idea és també fer públic, això és un problema de totes, i establir mecanismes que permetin desindividualitzar aquestes qüestions. És a dir, per exemple, si organitzem totes les llogateres que viuen en un bloc, com ara estem a Casa Orsola, doncs Casa Orsola és tota de la mateixa propietat, i per tant nosaltres creiem que la forma és que les veïnes se coneguin i fer força conjunta per defensar les demandes individuals, perquè és això, les qüestions d'habitatge primer estan tocant un element que és fonamental per la reproducció de la nostra vida, l'habitatge al cap i a la fi el necessitem totes necessitem tenir una llar i això fa molta por i l'única forma de fer-nos fortes és a través d'organitzar-nos i plantar cara a la propietat i és molt més fàcil quan més organitzades estem. Després, la tercera element és la desobediència. Sabem que les lleis ara mateix pues, poden ser una mica més favorables i en realitat en general segueixen defensant bastant més la propietat privada, però creiem que la forma de fer avançar també tota aquesta dimensió més legislativa és a través de desobeir totes aquelles qüestions que són injustes i per això vam elaborar des de l'inici una estratègia que se diu ens quedem, que és que quan finalitzes el teu contracte, bàsicament, a la persona que li finalitza el contracte i li estan oferint o que marxi directament o una pujada de lloguer, sigui de la quantitat que sigui, se queda a casa seva, segueix pagant el lloguer i tot això ens genera una posició de certa força per part de la persona llogatera on negociar unes condicions sense que realment estigui d'acord, és a dir, no acceptar unes condicions que venen imposades per un contracte de lloguer per necessitat, al cap i a la fi. I també aquesta estratègia jo crec que és bastant interessant perquè també permet dir que no. O sigui, en un mercat de lloguer en particular estem acostumades a sempre acceptar les condicions que ens donen perquè, bueno, pues sembla que si no les acceptes te quedaràs sense habitatge i que la legitimitat de... o que aquell habitatge és legítimament de la propietat. Clar, quan tu pots dir que no, és com una forma també de revertir una mica les relacions de poder entre propietat i persona que està de lloguer. I després també, evidentment, sabem també que necessitem la mobilització i el conflicte, necessitem que es faci públic, que sigui visible, que tenim un problema d'habitatge, necessitem que les propietats tinguin certa por davant una mobilització llogatera, sabem que és l'única manera d'avançar. I finalment també creiem que, evidentment, el problema de l'habitatge, com també hem parlat en el principi, està imbrincat amb el tema turístic, està imbrincat amb el tema laboral. O sigui, no és un problema aïllat del món en què vivim. Estem brincant en una societat capitalista, depredadora, cada vegada més rendista, bueno, amb diferents adjectivacions, i per tant apostant per les aliances àmplies. O sigui, necessitem créixer, establir aliances amb altres moviments, amb el moviment per l'habitatge per descomptat, però també amb sindicats laborals, amb sindicats afins, amb persones que també lluiten perquè el món sigui d'una altra manera i se reverteixin aquestes estructures que ens oprimeixen en diferents aspectes del nostre dia a dia.
De fet, la següent pregunta va una mica d'això, de... Com a sindicat de llogateres, sou un agent d'algú més gran, que és el moviment per l'habitatge. Em consta que esteu preparant amb altres organitzacions a un segon congrés per l'habitatge per abordar d'alguna manera conjunta una estratègia per donar resposta a tots els embats que des de la institució i des del capital estan afectant la classe treballadora en matèria d'habitatge. Ens podríeu parlar una miqueta de les sinergies, les coses que teniu en comú, qüestions que us diferencien amb la resta d'organitzacions per l'habitatge?
Sí, com ha comentat la Cris i com bé dius, nosaltres no som, evidentment, ni de bon tros l'única organització o sindicat, no?, que opera en el tema de l'habitatge a Catalunya. De fet, podem dir que Catalunya, no només a nivell de l'estat espanyol, sinó a nivell, m'atreviria a dir, europeu, ja no sé si mundial, potser quis arriscar-se massa, però és un dels llocs on clarament hi ha un teixit associatiu i combatiu amb la qüestió de l'habitatge més importants. Això també s'explica pel fet que hem estat explicant, no? Perquè realment és a través de l'habitatge i és a través d'aquesta economia virada a l'extracció de rendes on més es produeix l'explotació, no? I per tant, és obvi, és una necessitat, si podríem dir històrica, no? El fet d'organitzar-se entorn a la qüestió de l'habitatge, no? I per això veiem que hi ha diferents expressions i diferents col·lectius. El que sí que crec és que ens estem apropant cap a una possible major maduresa del moviment. Què vol dir maduresa? Vol dir que el moviment per l'habitatge realment era pràcticament inexistent, no vol dir que no hi hagués experiències prèvies, etc., com les oficines d'ocupació, hi ha una genealogia, no, del moviment, però neix de forma com el coneixem avui dia, no, i de forma més potent amb la PA, no, amb la gran crisi del 2008, on el problema principal és les hipoteques. Llavors, la primera fórmula organitzativa, que és la font d'inspiració de la manera com ens organitzem avui dia quasi tots els grups d'habitatge, són les assemblees i el suport col·lectiu que va inventar-se la PA, no?, quan van néixer. Però clar, el problema llavors era el problema de les hipoteques, no? I per tant la forma de mobilitzar-se era contra els bancs, contra una sèrie de clàusules abusives en els contractes d'hipoteca i amb una sèrie de demandes que han anat forçosament canviant perquè han anat canviant també una mica el subjecte en lluita, no? Nosaltres, el sindicat neix quan es veu i es detecta una necessitat, inclús per la pròpia gent de la PA, de crear una organització específicament llogatera, perquè cada cop hi ha més problemàtica de lloguer. I per tant el sindicat neix, no?, per desenvolupar una sèrie de tàctiques, no?, i de maneres d'organitzar-se entorn a la qüestió específica del lloguer. I una de les qüestions, per exemple, que ens diferencia potser de les hipoteques és que la condició llogatera és una condició permanent. Per tant, un no s'organitza si és llogater, o nosaltres diem, no ens hem d'organitzar només quan tenim un problema immanent sobre la taula. no ens hem d'organitzar, per exemple, quan ja no podem pagar el lloguer o quan ja ens estan fent fora de casa, quan ja se'ns acaba el contracte, no. Si tu ets llogater, tu has d'estar en un sindicat. De la mateixa manera que si tu ets un treballador, tu has d'estar en un sindicat, no? Llavors, aquí sí que hi ha potser un petit canvi de paradigma, que no és una cosa que diguéssim, no sé, ontològicament importantíssima, però sí que hi ha un canvi, no?, de concepció des d'una perspectiva més d'ens organitzem per fer front a una estafa immobiliària, que és l'estafa de les hipoteques, i anem a intentar mitigar al màxim els efectes, no?, de les clàusules abusives de les hipoteques, a una organització que s'assembla molt, que és aquesta organització més permanent i sindical llogatera, doncs que el que diu és, ets llogater, estàs sotmès i estàs directament afectat constantment per l'existència de les pràctiques d'explotació rendistes. I per tant, sempre has d'estar organitzat i sempre hi haurà motius pels quals lluitar. Llavors, per això també les tàctiques d'organització del sindicat de llogateres o l'estratègia de fons, les apostes estratègiques que tenim més aviat, tenen a veure amb l'organització de blocs sencers, amb l'organització proactiva dels llogaters per propietaris, etcètera, etcètera, no? Això crec que és una explicació de què ens diferencia una mica amb la PA o amb aquest moment més incipient, o sigui, incipient, o amb la primera fase, per dir-ho així, d'existència del moviment. Evidentment, després, quan neix el sindicat, hi ha moltíssims altres col·lectius que s'estan organitzant a nivell de barri, no?, i a nivell de poble, i que són sindicats autònoms que tracten la perspectiva, o sigui, els problemes de l'habitatge d'una forma més holística, per dir-ho així, no?, i tenen casos de tot tipus, no?, poden tenir casos de hipoteques, casos de lloguer i també molts casos de gent que directament no pot accedir al mercat de l'habitatge per cap via i es veuen forçats a solucions més aviat precàries o d'ocupació, no? Llavors, el que hem vist és que cada una d'aquestes experiències ha anat desenvolupant unes apostes estratègiques que són molt interessants en si mateixes, no? Evidentment, a nosaltres ens sembla interessant l'aposta del sindicat de llogateres, no? I creiem que és una aposta que ha de seguir creixent, perquè la població llogatera segueix creixent i segueix sent el foc de conflicte principal, però els altres grups d'habitatge i PAS han anat desenvolupant també una sèrie d'eines, com són, per exemple, la recuperació massiva d'habitatges buits que estan en mans de fons d'inversió, doncs, per donar-los una sortida social i perquè realment funcionin i tinguin una funció social, no?, a través d'això, d'alliberar pisos, d'ocupar-los i omplir-los de vida, o la generació d'estructures populars que donen suport i un teixit organitzat, no?, més aterrat a nivell territorialment, a nivell de barri, etc. Llavors, què ens ofereix el Congrés? Ens ofereix la possibilitat de debatre i entendre i posar en comú, d'alguna forma, l'anàlisi de la conjuntura, cap a on està en la qüestió de l'habitatge i quina és la manera de combatre-ho. I, per altra banda, també ens ofereix la possibilitat de posar sobre la taula quines són les nostres apostes estratègiques i com seguim fent el que millor ens funciona, però més i millor, no? I això respon, crec que, a una obligació pràcticament històrica, no? Ens trobem davant d'un moment en el que el sindicalisme per l'habitatge ha anat madurant i ara ens toca posar sobre la taula les nostres diferents eines i estratègies, fer que reforcin entre elles i generar estructures organitzatives, no?, que superin una mica les mancances que ens trobem que tenen la forma més fragmentada. I per tant, el que volem en aquest Congrés d'Habitatge, que de fet ja no s'ha donat al Congrés en si, però sí que és un procés que ara ja fa 2 anys, no?, que dura, o quasi 2 anys, on hem anat tenint debats, ens hem anat coneixent, també hem anat veient quines són les coses que ens separen, no?, d'alguns col·lectius, perquè no amb tots estem d'acord, però també el sindicat de llogateres hem vist que tenim ganes, no?, de treballar amb col·lectius que el que volen és tenir una estructura de referència a nivell català i, per tant, es tracta de construir aquesta estructura en forma de confederació, no? Creiem en la confederació d'aquestes lluites. I això, a més, moltes vegades un pot pensar, ostres, això tan complicat és una cosa de la gent de dins del moviment que, no?, que té les seves idees de com hauria de ser un sindicat perfecte i tal, i és un no. Molta de la gent que arriba a les assemblees i que a la vegada està en un sindicat de barri i en un sindicat i en el sindicat de llogateres, el que ens diu és hem d'anar tots junts, hem de ser el mateix, hem d'anar per totes, no? Llavors, aquí el que estem veient és dir, vale, igual no hem de ser el mateix, igual no cal que siguem una organització única, perquè cada sindicat té la seva identitat, té els seus posicionaments potser polítics, les seves maneres de fer, però sí que és veritat que hem de construir una organització conjunta que ens confederi, que ens permeti seguir tenint autonomia, però que potenciï allò que millor fem. I que en aquells moments en què ens necessitem ens puguem tenir, doncs, disposar els uns dels altres de forma molt més efectiva i directa, no? Llavors jo crec que és això, que estem caminant cap a un sindicalisme més potent i això és un gran motiu d'alegria, crec.
Ara comentàveu la multiplicitat de pràctiques que dueu a terme amb diferents qüestions, I a mi em venia al cap una mica el tema de la vaga de lloguers. Considereu que a dia d'avui el moviment per l'habitatge podria dur a terme o està madur com per portar una vaga de lloguers per tal de baixar els preus que estan desorbitats, com es va fer als anys 30 per part de la CNT?
De fet, jo crec que és una mica cap on estem caminant i el que estem intentant portar a terme de forma més coordinada. O sigui, la vaga de lloguers que comentaves dels anys 30 al final és un referent, un símbol dins la lluita de l'habitatge on mos emmirallam i que voldríem reproduir. Tot i així, aquesta se va donar en unes condicions particulars, que no són necessàriament millors o pitjors. Sí que és veritat que se dona en un moment on no s'ha instal·lat tota aquesta cultura de la propietat que abans parlaven a Marta, és prèvia a tot aquest moment i on tenim molta població vivint de lloguer i no hi ha aquesta idea de que la propietat és la salvació individual al cap i a la fi de cadascuna de les persones. A banda d'això, hi ha unes taxes d'atur molt elevades i unes condicions laborals també diferents. Però també és cert que en aquest moment la quantitat de salari que se destinaven als lloguers era d'un 15, d'un 20% i per tant era una quantitat molt menor. I en aquest moment se dona aquesta vaga de lloguers massiva i coordinada i per tant en un moment on estan pagant, com dèiem abans, quasi més de la meitat del nostre sou en l'habitatge, en el lloguer, pues té tot el sentit del món plantejar una vaga de lloguers i demanar que se baixin els preus. Durant la Covid, com també ha comentat na Marta abans, vam fer un amago d'una vaga de lloguers vinculada a la idea de s'ha parat el món, s'ha parat les nostres professions, s'ha parat tot l'àmbit laboral, quin sentit té seguir pagant el lloguer com si no estigués passant res, o sigui, com si aquesta dimensió anés per una altra línia. Aquesta va tenir alguns efectes, però evidentment no va ser una vaga massiva en el sentit de, ni coordinada. Va començar a plantar les semilles de que, o les llavors, perdó, de que això era possible. Dit això, i com en aquest breu com repàs històric, sí que creiem que hi ha qüestions que ens permeten pensar que la vaga de lloguers pot ser possible i pot ser possible més aviat que tard. Per exemple, en les assemblees tant territorials com de blocs, veiem que la gent té certa predisposició a deixar de pagar quan veu que la situació és molt injusta. O sigui, no és difícil trobar que algú digui ei, però si no mos arreglen l'ascensor, si deixem de pagar tots? O situacions on dius, bueno, i si aquesta persona la fan fora i no se seuen a negociar, que és una veïna tota sa vida, i si retenim el lloguer? Igual no parlen de vaga, però sí que parlen d'aquestes qüestions. El que passa és que alhora tenim tota sa ofensiva de sa patronal vinculada a tota aquesta acceleració dels processos judicials vinculats a l'impagament, quan al cap i a la fi una vaga de lloguers és un impagament massiu o una retenció almenys d'això, i això genera com certa, o nosaltres com a organització ens genera certa prudència, certa sensació de necessitar elaborar una mica millor els nostres mecanismes sindicals perquè aquestes vagues se puguin fer de manera organitzada, col·lectiva i reduint una mica els riscos de que això pugui ser pues, una cosa que no vagi en lloc o que tingui uns efectes molt nocius per a les persones que s'adhereixen en aquestes vagues, però evidentment creiem que s'havia, cada vegada estem més a prop, també creiem que és una ofensiva molt forta contra la propietat i que en realitat és més una por subjectiva vinculada a tots els processos històrics i a tot el que passa amb els desnonaments, els antipagaments i totes aquestes qüestions, però que realment tindria uns efectes molt forts sobre la propietat, perquè al cap i a la fi la propietat vol cobrar les rendes de lloguer. Si no les cobra, la posa en una posició de poca força, no pot més que intentar obligar-te i per tant, bueno, això creiem que sabia i també això veiem que, per exemple, les companyes de Sindicato de Inquilines de Madrid ho han començat a fer amb Azora, que és un fons d'inversió molt gran i tenen a més de 900 persones fent vaga de lloguers i creiem que ens hem de mirar ja, compartir recursos, aprendre i muntar una vaga de lloguers a Barcelona o a Catalunya quan més aviat millor.
Sí, no sé si puc complementar molt ràpidament, que crec que sí, realment el sindicat creiem en l'eina de la vaga, però també és veritat que a vegades o no sabem veure que ja n'hem fet de vagues, per exemple, tot el procediment de deixar de pagar l'augment de preu ja és d'alguna forma unes vagues que hem anat fent, no? L'únic que aquí estem parlant d'autoreduccions del preu, o sigui, aquí és pagar menys del que ja estàs pagant, no? I és una forma de protesta més potent. Però sí que és veritat que a vegades, o sigui, per dir-ho així, ens podem com arribar a obsessionar una mica amb aquest tipus d'eina, perquè també a nivell mediàtic té com molta més impacte, però també hem de veure, no?, en segons quins tipus de propietat té més efecte una vaga i en segons quins menys, no? El que estem veient és que, per exemple, empreses, i inclús individus, però sobretot empreses que compren per inversió, realment, si els deixes de pagar, els poses en un problema greu. En el sentit de que una persona que ja té un pis que li sobra i el posa a lloguer, igual li deixes de pagar, òbviament, li generes una pèrdua de beneficis, però no li generes un problema perquè igual no té cap deute. En canvi, hi ha empreses que sí que s'apalanquen o s'endeuten per comprar edificis, inclús fons d'inversió, i en aquests, hòstia, si els hi fas una vaga, realment els pots fer col·lapsar, no? I és molt potent aquesta eina. Llavors, també, com a sindicat, doncs, hem d'analitzar com està fent Madrid, no?, amb quins conflictes són on realment aquesta és l'eina, no? I això que dèiem, que sorgeix de forma orgànica, o sigui, que no és ni una cosa imposada, és una cosa que la gent té ganes de fer.
Que interessant. Jo, per acabar, m'agradaria com parlar una miqueta del tema de, bueno, no sé, tema sindicat, com a paraula sindicat, no? Sabeu que jo estic a la CET, també sóc afiliat a Sindicat de Llogateres, perquè sóc llogater, i en els últims anys, quan parles amb gent de classe treballadora, que, bueno, molts escriuran classe mitja, molts no, però diuen, ah, els sindicats són tots iguals, no fan res, no? Com que està molt denostat això. I és veritat que el moviment per l'habitatge ha fet una cosa que crec que està ajudant d'alguna manera als sindicats històrics o laborals, no? Que és recuperar la paraula sindicat com un concepte de lluita. Com que s'havia aparcat, no?, en una qüestió més burocràtica, de gestió, que no sempre ha sigut així, no? Considero que la CGT és un sindicat de lluita, igual que hi ha d'altres, o la CNT en el seu dia, però és veritat que els grans sindicats majoritaris, doncs, han fet que la classe treballadora deixi de confiar. Comentar que ara, aquest estiu, tant el Sindicat de Llogateres com la CGT de Catalunya organitzarem una escola formativa com per unir forces, per reflexionar entorn a aquestes qüestions, no?, de laborals, d'habitatge i altres qüestions, no?, com poden ser l'ecologisme, el feminisme, la turistificació. Vull dir, que crec que són sinergies que s'han d'anar donant i jo, no sé, per acabar, considereu que podem engestir una estratègia revolucionària entre sindicats laborals i d'habitatge com que vagin de la mà? Què en penseu de tot això?
Totalment, o sigui, nosaltres creiem que és una responsabilitat, no?, el que tenim ara mateix, que és entendre que cal refundar aquest nou sindicalisme radical, no?, i de base, que posi en qüestió com s'organitza a nivell, no?, de model econòmic i social la societat, no? Com tu deies, sí, la paraula sindicat ha sigut denostada, doncs perquè sabem que hi ha una sèrie d'organitzacions que al final són, bueno, són funcionals, no?, a una sèrie de pactes que el que fan és reproduir el sistema, no? Nosaltres creiem per això que cal recuperar la idea de sindicat, com a estructura autònoma de la classe treballadora i les classes i les capes explotades, no només per protegir-se a si mateixes, sinó per pensar i transformar la societat que ve, no? Jo crec que aquí és on hem de fer aquest gran esforç. Hem de buscar maneres de refundar aquest sindicalisme, tant en la pota laboral com el treball que esteu fent, no?, amb la CGT, d'organitzar de forma més radical sectors que ja estan organitzats, però també organitzar sectors que havien estat abandonats, no?, pel propi sindicalisme laboral. El sindicalisme per l'habitatge ha de madurar, ha de seguir aprofundint les seves estratègies i hem de col·laborar, no? I també inclús veure com col·laborem que diguéssim, amb el front de lluita ecologista, no? I amb el front de lluita també, si ho pensem, de com s'estructura les relacions de propietat i laborals en el camp, no? Que hem vist que és un tema també molt important i que ara està generant, doncs, no?, doncs molta mobilització, no? Què passa amb la pagesia sense terra, no? Com ens aliem també amb aquest front? Llavors, del que es tracta una mica és d'agafar i dir ens hem de posar d'acord, hem de començar a generar una escola, no, de pensament i d'eines de nou sindicalisme per posar les bases sobre com volem generar mecanismes d'autodefensa de la societat i com volem pensar noves maneres de transformar no només les relacions de producció, què produïm, per qui produïm, com produïm, sinó també com ens relacionem, doncs, amb la naturalesa, amb les cases, amb les ciutats, amb el sol. Tot això és important perquè és l'única manera de salvar-nos, no, d'un capitalisme que només ha fet que cada cop aprofundir més el mal que fa sobre els cossos i sobre el propi planeta. Llavors, tenim una responsabilitat, crec que tenim molt clares les aliances que hem de fer i només es tracta de, doncs, de treballar-les i de generar estructures més estables, no? Hi haurà moments en els que tindrem pics de mobilització i podrem aglutinar encara més gent, però crec que tenim una responsabilitat que és, inclús en moments on no és fàcil mobilitzar-se, hem de construir un sindicalisme fort que vagi de forma pacient, no? Acumulant forces, acumulant tècniques, sent un escut de protecció i sent també un horitzó o una idea de com anar transformant aquesta societat.
Vols saber alguna cosa?
No, estava pensant només que, a més, sabem que els antagonistes són els mateixos. Vull dir, mos hem trobat que com aquesta concentració de la propietat, per exemple, de la que hem anat parlant, també s'adona en persones que en general també tenen els mitjans de producció, són propietaris de diferents empreses, en el cas amb el sindicalisme laboral. Per tant, que ja sabem per on començar, ja sabem per on estirar, mos trobam amb lluites, sense acercar-nos gaire. Vull dir, que se tracta això d'articular-ho, de fer-ho gran, d'organitzar-nos i trobar espais per compartir aquestes aliances, estratègies, estructures, etc.
Bueno, doncs ja estaria. Moltes gràcies, Marta. Moltes gràcies, Cristina. Esperem que hagueu pogut explicar, expressar tot el que volíeu. I, bueno, fins aquí el quart programa de Comunia. Esperem que aquest programa serveixi per dotar-nos de discurs a l'hora de confrontar aquests mites que surten del mercat immobiliari. I, bueno, recordar-vos que tant el canal de YouTube de CGT com a la web de laveinal.cat podeu trobar tots els programes de Comunia. Ens veiem als carrers.